A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, al final m'he tret la mascareta, o sigui que d'aquí uns dies, si m'escolten des de casa o a l'alcaldessa li ha passat alguna cosa, que aquí dins ha passat alguna cosa. De tota manera, tenim la finestra oberta, tenim la pantalla aquesta ultrasònica, l'alcaldessa amb mascareta quirúrgica i un balanç de carnaval. Alcaldessa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ben retrobada a l'estudi.
Sí.
Encara que sigui mitges tintes.
Sí.
Sou positiva.
Molt positiva, sempre.
Ahir es va notar, perquè, vaja, qui hi hagués, i vostès després escoltaran els parlaments, ahir queien allò que en diuen els castellans, chuzos de punta, el retiro, i l'alcaldessa allò va mantenir el tipus i el somriure. Entomeu bé aquestes coses?
Bé, la veritat és que dimecres de cendra, al final, i en aquelles hores, jo estava prou satisfeta i prou contenta. El carnaval aquest ens feia patir moltíssim a tothom. N'hi havia unes expectatives també molt altes, per això també a vegades, fins i tot amb el Carnestoltes, la reina, jo crec que ells també tenien una pressió perquè n'hi havia tanta necessitat de carnaval i també tots teníem tantes ganes, però també teníem tanta por, perquè tanta gent, i el Covid, i la pandèmia, i tot el que està passant, que jo penso que al final del dimecres és com, buf, ja ha passat, sembla que tot ha anat força bé, evidentment que hi ha coses a millorar moltíssim i segur que hi ha coses que no s'han fet del tot bé, segur, però el còmput general és bo, és positiu i per això... Malgrat tot, malgrat que és ja tradicional que vagis allà i en fi, i surtin les coses també que no han anat bé, però penso que el resultat és positiu i en general jo veia la gent contenta.
O sigui que sou més de les del plat de la balança de dir, ei, que al final el carnaval s'ha pogut fer i al final ha anat bé.
Exacte, exactament. I hem d'aprendre d'allò que no ha anat bé, clar que sí, perquè és la manera de millorar i tothom ha de fer balanç i dir, a veure, doncs han anat molt bé aquestes coses i potser això no ha funcionat, aquí s'ha de canviar, per això serveix fer els balanços i evidentment que s'ha de ser conscient d'allò que no ha estat bé. Però també tampoc ens hem de aquí flagel·lar que tot no, en absolut, perquè jo penso que ha anat bé i que la gent ho ha gaudit moltíssim. Moltíssima gent m'ha donat les gràcies d'haver fet el carnaval perquè hi havia aquesta necessitat, no? Que sempre diguem, necessitat econòmica també és cert, però molta necessitat emocional.
Sí que hi ha una sensació, i clar, no hi ha temps gairebé, per l'alcaldessa hem de suposar de pair res, eh? Perquè després comentarem alguns dels temes d'actualitat, però fonamentalment el carnaval, però esclar, hem anat de les platges al carnaval, ha vingut la gent de dir, ara hi haurà més coses, bé, és igual, n'hi ha moltes. Però sí que és cert que si fem una mica de llista, ahir també es va escoltar una presidenta del Retiro que deien que se sentien sols, una presidenta de la comissió de carnaval que deien que se sentien sols. I si fem llista, doncs esclar, en aquesta legislatura hi ha hagut més d'un col·lectiu que s'ha sentit, qui sap per què, diguem-ne, amb una relació complexa amb l'Ajuntament, des de les platges, el gremi d'hostaleria, els comerços, Prado, Retiro, ahir també es va poder escoltar. Quina sensació us deixa? Perquè hi hagi persones que diguin, no, és que no, no...
Jo penso que té molt a veure la situació actual, perquè nosaltres a vegades també ens sentim sols o desconnectats, que diguem, en el mateix carnaval, hi havia coses que no sabíem i dèiem no pot ser, no hi ha comunicació, però jo crec que és entre el dia a dia la incertesa aquesta que no sabíem, fins fa poc no sabíem si anàvem a fer carnaval o no. Clar que jo a vegades dic, ostres, com és que no es va dir, doncs, no sé, les mides de les carrosses, perquè si passàvem pel carrer Bassarrodona, què passaria amb els arbres? Clar, els serveis urbans em deien, ningú ens va avisar que hi havia les carrosses que medien tants metres. És veritat, vull dir, falta de comunicació, a vegades dius, com és que no, que això no s'ha sapigut? I jo crec que també és per la incertesa del moment que cada dos per tres surtin aquestes resolucions del Procicat, que si ara s'ha de fer això, que si ara ha de fer... I això és veritat que ens menja molt el dia a dia. I també dona aquesta sensació d'incertesa o aquesta sensació de avui em dius això, blanc, i demà em dius negre. I demà... Això és veritat. Jo crec que per mi, penso que aquest ha estat un factor clau i en aquesta legislatura, evidentment, serà clau.
Ara, amb la mà al cor, entre la voluntat del polític i les entitats, i parlem de Carnaval, hi ha una capa que és la dels tècnics, que neguiteja els de dalt i els de baix?
Jo penso que, almenys jo que sóc l'alcaldessa i per tant em sento la màxima responsable en l'àmbit de l'administració pública. Nosaltres som els primers garants de la llei, hem de complir les normes, hem de complir en tot allò i a més així ho fem. Per això hem pogut fer un carnaval, perquè vam dir, d'acord, complirem amb el Procicat, amb les mascaretes, amb les aglomeracions, amb totes les dificultats que comporta i sent conscients de fins a on es pot fer, però nosaltres, si no, no podríem fer un carnaval. I en aquest sentit, i sobretot en l'àmbit més tècnic de les activitats, doncs és una mica el que els deia, ells saben perfectament que han de complir amb la normativa, que potser hi havia coses que fins fa poc es podien fer i ara no es poden fer, també, però ells han de seguir treballant en complir totes les normatives, perquè nosaltres com a administració pública no podem mirar cap a una altra banda. Si s'ha de complir una normativa, nosaltres l'hem de fer complir, és evident.
Ahir, però, i l'escoltaran després els oients, la presidenta del Retiro, en la seva part final del discurs deia, home, nosaltres exigiríem a l'Ajuntament que la mateixa exigència que ens demanen a nosaltres se la puguin aplicar. Ahir vam conèixer que el Retiro va rebre a la tarda el decret d'alcaldia conforme se li aprovava l'ús de l'embalat per Carnaval. És clar, ahir ja era dimecres de cendra. Aquesta documentació, ens comentaven des del Retiro, s'havia presentat abans del quinto carnavaler, la setmana anterior, però no hi havia hagut forma que això es desenvolupés d'una manera més àgil i quedava, diguem-ne, en l'esperit de tothom el pensar, bé, si aquí hagués passat alguna cosa, si el permís va arribar ahir la tarda amb totes les activitats de Carnaval que s'han fet en un embalat que s'ha hagut de muntar perquè a dins no es podia fer, precisament per aquestes qüestions de seguretat, qui hagués assumit la responsabilitat d'allò?
Això demostra, a vegades les entitats o fins i tot, i també la ciutadania, o establiments, a vegades es pensen que s'actua contra d'ells i és absolutament el contrari. O sigui, això demostra que va costar molt també fer aquest embalat i que nosaltres som els primers que hem de complir, així ho vaig dir, també va venir la policia, també fa una inspecció, també hem de complir, evidentment, amb les limitacions de sons, amb tot, i va costar molt que això funcionés, perquè la carpa aquesta també és cert que ha estat una cosa excepcional per aquest any per la Covid, que l'ha assumit l'Ajuntament. L'Ajuntament precisament va posar una carpa, la va pagar l'Ajuntament, diguem, va complir tot el que teníem que complir, precisament perquè érem conscients que Prado i Retiro no podien fer les seves celebracions en les seves entitats i sabem el que per ells comporta no poder-ho fer. Per tant, nosaltres vam fer aquest esforç per fer aquesta carpa i és veritat que fins a l'últim moment teníem moltes dificultats per complir amb la normativa. I sí, és veritat, arriba tot molt just sempre i molt tard en aquest sentit, però també perquè arribar fins aquí és el problema. Com es soluciona? Doncs, evidentment, doncs, tenint les activitats legalment bé, no hi haurà cap problema. La que tothom estigui complint escrupolosament el que es necessiten per fer actes. Des de les actes, a vegades ens diuen com és que això ho podem fer i això no, com és que aquí s'ha deixat. Doncs perquè hi ha una normativa que t'explica el que és una activitat ordinària, com és el cinema, com és una obra de teatre, el que és extraordinari, que això vol dir que és una cosa que normalment no la fas, com és un menjar, el que és una recreativa, que és pues, un concert de música o com una discoteca, i tot això té una normativa diferent. I no és fàcil, i és veritat, i entitats centenàries com aquestes no és fàcil que compleixin amb tot.
De tota manera, enteneu que des d'una entitat es patís enormement a l'espera d'un paper que certifiqués que es podien fer les activitats a l'embalat, que no va arribar fins al dimecres de cendra i que, per tant, s'havien de fer totes les activitats de Carnaval i que si hagués passat alguna cosa.
Evidentment.
L'entitat li hagués caigut el món al damunt.
Evidentment, de fet, per això també nosaltres patim molt quan ells ens deien per què no podem fer la xatonada dins de les nostres entitats, perquè si hi ha algun aspecte que no es compleix, el responsable és l'Ajuntament. I aquest... sobretot, en aquest sentit, també s'entén, els tècnics, que al final són els que signen, són els primers que tenen responsabilitat si passa alguna cosa. Si hi ha un incendi, si es crema alguna cosa, si algú es cau... I el primer que es van a buscar és, a veure, qui t'ha signat l'informe que et donava permís per fer això. I aquest, i s'ha vist en molts altres ajuntaments, són els primers que els hi toquen.
Però aquest decret de Caldí hagués pogut arribar abans?
Home, hauria d'haver arribat abans, evidentment, però és veritat que s'havia de complir tota la normativa i fins que no hi havia un informe que digués d'acord, s'ha complert tota la normativa, doncs no es pot fer un decret, és que tot va seguit. Evidentment que hi ha moltíssimes coses a millorar, jo també ho deia, i clar que sí, i clar que nosaltres ara farem la nostra reunió post-carnaval i activitats estarà allà, perquè també se'ls ha de dir, no pot ser que demanem això A, B i C i nosaltres tardem en contestar, és clar que no pot ser. I ells et diran, doncs perquè no es complia, o perquè també no em van enviar l'assegurança, me la van enviar a mi tard. Això és un anar i tornar, vull dir, està claríssim. Però, evidentment, que s'ha de revisar tot i s'ha de veure les coses que no s'han fet bé i les que s'han fet bé.
I ho dic per si a vegades, i ho vam comentar en el seu moment, i l'alcaldessa també ens va dir que són activitats diferents i que, per tant, sí, la consideració és el que és, però es pot entrar en contradicció alguna vegada? De la mateixa manera que es parla d'una nit de Premi Sitges que no és considerada com una activitat extraordinària, però que al final tothom acaba menjant al Saló Teatre i aleshores el xató, la xatonada, és considerada una activitat extraordinària quan, de fet, són gent menjant també en un lloc.
Totalment. El que passa és que, clar, la nit de Premis Sitges és una nit, doncs això, de premis, que a més hi ha una activitat de teatre. Que aquell dia aquella activitat de teatre donava menjar, bé, això també no, segurament no ho sabíem amb antelació. Mm-hmm. Si avui demà ve de goll de gom i vas a veure una obra de teatre i a mitja hora de teatre es posen a donar menjar, és possible. Nosaltres li hem donat una activitat de teatre. Per tant, aquestes coses, és clar que hi ha contradiccions. Vull dir.
Esmeneu-me la plana. No té res a veure que l'activitat l'organitzés l'Ajuntament.
No, en absolut. Nosaltres, l'Ajuntament, és el que dic, encara que a vegades es pensen que no, nosaltres hem de complir escrupolosament.
És a dir, els que vulguin trobar un fil conductor en el sentit de quan l'activitat l'organitza l'Ajuntament, tranquils, que la faran. I quan l'activitat l'organitza, no va per aquí,
No, perquè també es fan informes i també han de signar els mateixos tècnics. Vull dir, en aquest sentit, no. El que passa és que és això. Per nosaltres, la nit de Premis Sitges és un acte cultural, és una activitat ordinària. Sí, com aquí tenim aquesta inventiva i som així d'aquesta manera, doncs va ser un espectacle que hi havia menjar, però era un espectacle de teatre ordinari i normal.
Ara no sé si dir si aquest carnaval ha posat encara més a prova la maquinària administrativa de l'Ajuntament, la maquinària municipal, per dir-ho d'alguna manera, de permisos, repermisos, sí, autoritzacions, bé, totes aquelles coses d'aquell trencaclosques que han de posar-se en marxa.
Sí. Sí, també és veritat que també hi ha hagut canvis dins l'Ajuntament, de personal, i això, evidentment, també a vegades comporta el que he dit, 2 anys, no? Bueno, un any i pico sense fer activitats així més grans com el Carnaval. Vull dir, una cosa i una altra també ha comportat, no? Que hi havia coses que... Un inspector nou, per exemple, encara que la seguretat i tot ha funcionat fantàstic, però vulguis que en algunes coses les havies d'explicar més perquè hi havia gent doncs, que era més nova... I això també ha comportat, no, que, en fi, que a vegades doncs, no arribéssim a temps o sorpreses que no teníem que tenir.
Reflexió de present i de futur, i que no se'm malinterpreti, però perquè segurament passarà també en el futur. És important o no, per la feina d'un treballador, d'un tècnic, tenir coneixement de l'entitat o l'activitat o les persones que organitzen una determinada activitat per avaluar aquesta feina i, per tant, per dictar un informe d'una manera o d'una altra. O és millor que no tingui coneixement de l'entitat ni una determinada empatia per poder parlar des de la neutralitat més absoluta i emetre un veredicte des de la neutralitat més absoluta?
És important que ho conegui i jo penso que aquí segurament la part política... No?
Ha de jugar-hi.
Ha d'estar. Per exemple, en aquest sentit, jo sí que els hi transmet activitats i insistit, perquè també ve personal nou, ve gent de fora, i dir, escolteu-me, aquí hi ha activitats que són prioritàries i que passen per davant de tot. No és el mateix o el carnaval que qualsevol festa de, jo què sé, de la fira, del vi i el formatge, per dir alguna cosa. No és el mateix, no estan al mateix barem. I aquí penso que sí que la importància nostra, diem, els que estem al capdamunt de tot, d'explicar-los les prioritats que hi ha. Evidentment, després han de complir igual una fira que una altra i tot, i potser si no ho coneixen potser tampoc no passaria res, però el que sí han de ser conscients és la importància que té per nosaltres un carnaval, una festa major. Vull dir, n'hi ha tres o quatre festes, mm-hmm. Tampoc de les 300 esdeveniments que tenim, n'hi ha tres o quatre que per mi són sagrats i que ells els hi demanes, els hi dius, has de deixar tot per fer això.
Creieu que ha passat una mica d'això en el carnaval a l'hora de gestionar? Sí.
Sí, és possible que hi ha moltes activitats, és que clar, és que aquest poble té moltes activitats, és veritat, en tenim moltíssimes, moltíssimes. Però n'hi ha, doncs això, n'hi ha prioritats i n'hi ha que són evidentment intocables i molt importants, perquè no és només important per l'economia, pel turisme, per no sé què, sinó que és important pel poble i per la gent, no? I com més, doncs això, un carnaval, una festa major, n'hi ha activitats que han de passar per damunt de qualsevol altra.
Fins on l'alcaldessa li vingui de gust explicar, perquè l'alcaldessa va trucar a les presidentes de les entitats per quedar amb elles, per parlar allò que en diem cara a cara, no pas ni per xarxes ni per no, sinó en una taula, parlar i que poguessin exposar totes les seves preocupacions, i hem de suposar també, òbviament, que des del punt de vista de l'Ajuntament, exposar la situació en la qual es troben. Com va anar aquella conversa i què creieu que en va treure cadascú? I si veu conèixer aspectes que desconeixíeu i que les presidentes us van deixar sobre la taula del seu dia a dia, fonamentalment?
Sí, jo penso que va ser una trobada molt positiva. És veritat que era a l'entorn del carnaval i que hi havia aquests problemes, que si la xatonada, que no podem fer, que... però jo sobretot volia parlar amb elles per veure realment, doncs això, dues activitats, dues entitats centenàries que l'Ajuntament les utilitza moltíssim i que les vol continuar utilitzant. I que tenen les dificultats que tenen per les llicències d'activitats, pel que sigui, de quina manera l'Ajuntament les ha d'acompanyar. Sí que em va servir de molt, és veritat, van haver-hi coses que jo deia, home, doncs potser no era plenament conscient, no? Com deia l'Helena, bueno, i la Carme també ho deia, mm-hmm. És que hem fet reunions i no hi havia cap polític, no hi havia cap regidor, ens hem sentit, doncs clar, que no hi havia un comandament, diguem, fort, que digués, escolta'm, fes això. I en aquest sentit jo crec que sí que va ser positiu, precisament per això, i de part meva i de part de l'Ajuntament, el que els vaig oferir és no només tota l'ajuda moral, sinó també l'ajuda amb recursos, no? I és el que els vaig dir, es posarem d'alguna manera, ho farem per posar una persona o un col·lectiu de persones que només es dediqui precisament a resoldre el tema de la llicència d'activitats d'aquestes dues entitats. Perquè el que passa, i amb això tenen raó, és que com a l'Ajuntament doncs n'hi ha tanta feina i n'hi ha tantes coses que a vegades s'agafa, però després ve doncs això, el Corpus, la Gay Pride, el no sé què, el no sé quantos, aquest bar, aquesta discoteca, i allò es va quedant, perquè allò és molt més complexa. Clar, no és el mateix una llicència d'activitat del Prado Retiro que una llicència d'activitat d'un bar que obre demà. Però també l'han de fer, aquesta. I allò que costa més, moltes vegades es va quedant. Per tant, jo penso que el que hem de fer és dedicar unes persones que només es dediquin, i si cal contractar-ho fora, un enginyer i el que calgui, que només es dediqui a fer això i fins que no estigui resolt no acabi la seva feina. I penso que d'aquesta manera, tant els tècnics també que estan dins la casa com les entitats es poden sentir més segures i més tranquil·les de que s'està fent un seguiment que durarà el temps que calgui, però perquè se solucioni. Perquè jo li vaig dir a l'Helena, que és veritat, quan jo vaig arribar com a regidora, el 2015, aleshores jo portava activitats també, mm-hmm. I una de les primeres reunions que vaig tenir va ser amb ella, que em va dir, Aurora, a veure si resolem això de la llicència. I vaig dir, hombre, sí, tant, jo en aquell moment no era conscient, i vaig pensar, sí, això s'ha de fer. Però s'ha de resoldre perquè, evidentment, és molt més important una entitat com Prado Retiro que qualsevol bar o restaurant, amb tot el carinyo dels establiments, però aquestes són les entitats d'aquí del poble que com he dit, les utilitzem moltíssim nosaltres l'Ajuntament i les volem seguir utilitzant i les hem d'ajudar al màxim perquè continuïn. I això és el que se'ls va oferir i jo crec que això funcionarà.
Perquè tothom ens entengui, alcaldessa, què falta en aquesta llicència d'activitat? Perquè Prado i Retiro fan activitats, el que no poden fer sense permís dels tècnics municipals són activitats extraordinàries. En quin moment està, doncs, aquesta llicència d'activitat de les entitats o què necessiten per poder fer de tot a les entitats?
Estan en situacions diferents, Prado i Retiro.
El Prado està més avançat que el Retiro en aquest aspecte?
Sí, està més avançat i el retiro doncs, a la sala del teatre és on, on necessita
on
més
s'han
esforç.
De fer totes aquestes
Exacte.
Millores.
I són millores, doncs, per exemple, és això, quan hi ha una activitat d'aquesta extraordinària es requereix no, un informe de bombers, que són aquí on vam tenir més problemes.
És a dir, totes dues hores d'ara tenen llicència per fer activitats...
Per fer activitats ordinàries,
ordinàries,
és a dir, al cinema, i... però qualsevol cosa que se'n vagi d'això ja tenim problemes.
D'acord.
I penso que és el moment, i a més és que ells les han de fer, aquestes activitats extraordinàries, les necessiten també econòmicament, és que si no és un peix que es mossega la cua, si no poden fer aquestes activitats no fan diners, diguem, i si no fan diners no poden fer obres per millorar, llavors no, si no fan obres no poden tenir llicència, és, una... és que és veritat que és molt complicat.
Ara no sabem si és la nostra percepció o no. El carnaval ha anat molt bé, s'ha pogut fer, tothom està molt content i aquest ha de ser el titular, perquè evidentment no totes les poblacions poden parlar d'això, però tenim aquella sensació que tothom està molt cansat.
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí. Sí.
De dalt a baix, eh? És a dir, ajuntament, tècnics, entitats, que tothom ha arribat a un grau de cansament...
Perquè
totes aquestes peces es
sí.
moguin.
Jo moure. Crec perquè et canses físicament, perquè també,
això
perquè no
clar.
Pares, però psíquicament també estem molt cansats. I això també ho parlàvem amb aquests sopars d'ahir. Perquè la pressió, els nervis i tot, doncs jo suposo que després ara és com que... I tens moments molt crítics i això psíquicament també afecta. Llavors, clar, estem molt cansats, és veritat. Però en fer, jo penso que ara uns dies va recuperar-nos i ja està endavant. Però el cap també et cansa molt. Les pressions aquestes, això no funciona, cuidado, que aquí no passa, que aquí està passant això, que això no està funcionant. Que... I això és un esgotament, a vegades psíquic, molt gran.
L'any que ve és any d'eleccions. Abans no canviï l'Ajuntament, aquesta qüestió de la llicència d'estar resolta?
Home, a mi m'agradaria molt. És un camí... Llarg. Perquè ja ho dic, no és fàcil, perquè no és el mateix, una entitat, evidentment, i una entitat, compra i retiro, que tenen de tot, tenen al jardí, tenen a dins, tenen a fora, tenen a dalt, tenen a baix, en un lloc fan unes coses, ah, és el que dic, no és un local normal i corrent, per tant, necessiten. Jo estaria contenta amb que ja tiressin molt endavant i si no ho tenen del tot, doncs gairebé, no? Que diguis, mira, els falten quatre coses que es puguin fer, però jo espero que sí. Sí.
Ha vingut molta gent i hi ha hagut, en general, pocs problemes.
Sí, sí, sí. I això també podem estar molt contents. Jo deia, el Carnaval va ser l'últim gran esdeveniment abans de la pandèmia, perquè l'endemà del Carnaval del 2020 va sortir el primer cas de coronavirus a Catalunya.
Encara recordem el regidor David Martínez, que ens comentava que aquell dimarts de Carnaval del 2020 ja planava la possibilitat de suspendre la rua.
Sí, sí. Em van trucar a mi del Departament de Salut el dimarts a les 12 del migdia. I em van comentar... Bé, no sé, tens el carnaval, pensa tu. I vaig dir, home, com ho he de pensar a les 12 del migdia del dimarts? No, en fi. Però és curiós, no?, perquè va ser l'últim esdeveniment i ara
doncs,
esperem que sigui el primer esdeveniment gran que fem després de tot això que hem passat. I dins de que era el primer esdeveniment i que no sabíem què passaria, doncs sí, diumenge va venir moltíssima gent, tindrem els números, més endavant els tindrem, i penso que serà molt interessant veure això, el número de persones que va venir... Però en general les incidències, fora de lo clàssic de que les aglomeracions es roben mòbils, algunes baralles, però també fruit de que hi ha molta gent, penso que ha funcionat molt bé. I això també és, jo crec que ha estat molt bona coordinació dels cossos. Els cossos de seguretat i els sanitaris han fet un treball molt bo previ. I a més el van fer a màxims, no? M'ho deien, eh? La policia local, els mossos deien, nosaltres estem comptant com que vindran al màxim, 300.000 persones o 400.000 persones. Per tant, posem els efectius com si vingués moltíssima gent. A l'helicòpter, els drons, que els drons vulguis que no, tenen una visió increïble del que està passant i pots actuar al moment. I cada vegada també aquestes tecnologies ajuden moltíssim a donar una resposta molt més ràpida que abans, que era que es truques per telèfon o que no sé què. I això penso que ha funcionat molt bé. I tots els cossos de seguretat i sanitaris han estat un 10.
Obrim una miqueta el focus. Des de la perspectiva de l'alcaldessa, aquesta és una festa que cada vegada té més pes al cap de setmana i menys pes el dimarts?
Segurament, però penso que aquesta combinació, si la sabem portar, també és bo. Per què ho dic? Perquè és aquesta combinació que a vegades diguem, no?, que una festa tradicional, com és un carnaval, que és una festa nostra... doncs li traiem aquest rèdit també econòmic o turístic, també està bé, Aleshores penso que el cap de setmana pot ser més això, el carnaval de cara en fora, i en canvi entre setmanes el carnaval nostre, no? El carnaval de cara en dins. Aleshores que el dimarts no estigués tan ple de gent, doncs també va bé.
Com, no? Com és la vida? Perquè era el diumenge, sí, la rua nostra.
Sí, tant.
Per explicar-ho, sí, sí, d'aquesta manera, eh? I el dimarts era la rua, totalment, fonamentalment dels de fora. I ara resulta...
I ara ha canviat.
Ha canviat.
Totalment. Però també és maco, saps? Perquè dimarts veies doncs, moltíssima gent coneguda, cosa que diumenge era impossible, no? I jo penso que aquesta combinació, si la sabem fer, és la millor combinació, perquè és treure un bon profit també de que tenim un carnaval doncs, que atrau a moltíssima gent, i per tant això evidentment que ha de ser positiu, però també no perdre aquesta essència nostra, perquè és el perill, no? A vegades que quan mors d'èxit, no? També mantenir aquesta essència i mantenir algunes festes o alguns esdeveniments que es fan doncs que siguin més per la gent del poble, no?
Queda clar que la rua es tornarà al cap de la vila, queda clar que es faran els balls a les entitats, queda clar que la intenció de l'Ajuntament és que la rua de dimarts torni a les 9 de la nit i que no es quedi a les 7 de la tarda. Tot això sembla bastant apamat, no?
Jo, l'horari és l'únic que diria que encara no...
És que ara pensàvem... No sé. Què passa amb això de les 7?
Doncs no ho sé, la veritat. Això jo penso que encara hem de fer la reunió aquesta de post, a veure què ha funcionat bé i què no ha funcionat bé. Jo sí que tinc clar que la rua ha d'acabar al cap de la vila, això claríssim, perquè a mi tampoc m'agrada on tot va acabar, però evidentment ens obligaven la situació. Penso que sí, que la rua ha de continuar fins al cap de la vila.
Tornàvem amb allò de les contradiccions, eh?
Sí, 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 exacte, que van dir no, això... No,
el cap de la vila no es pot tornar, i resulta que ja has passat per una multitud sense mascareta que no té
sentit. Però en aquell moment també ho entenc, doncs feia por el cap de la vila i bé, no passa res, s'ha fet i ja està.
La qüestió de l'hora.
Però l'hora, doncs no ho sé, s'haurà de parlar també amb tothom.
Per què?
Perquè hi ha gent, és veritat, que em diu que no, que prefereixen que sigui més tard, però hi ha gent que et diu que prefereix que sigui més aviat. No?
Els que us diuen que prefereix que sigui més aviat, els de més tard, hem de suposar que perquè la rua, diguem-ne, que tradicionalment està més en hora de nit que en hora de tarda, però sí que dona la sensació que tot s'està avançant en el, sí, temps, eh? Els que volen a les 7, per què?
Jo crec que en l'àmbit, sobretot en l'àmbit de la seguretat, cossos policials, Mossos d'Esquadra, i aquests et diuen que aquest és molt més bon horari.
Com més de dia sigui, menys problemes.
Sí, amb els establiments, amb el gremi, o que ara evidentment hem de fer també una reunió post-carnaval a veure què en pensen, però alguns llocs sí que m'han dit que això dona el fet de que la gent pot venir a veure la rua i després pot anar a sopar i pot... Cosa que l'altra hora era una hora que hi havia molts restaurants que acabaven tancant el carnaval i no feien res.
És a dir, si sopaves havies de sopar corrents o de pressa, sí, o havies de sopar molt d'hora per anar a veure la rua.
Sí, bueno, per això hi ha coses positives i coses negatives, segur, perquè clar, la gent que treballa també el dimarts doncs, a les 7 també és complicat.
Us ho pregunto d'una altra manera. No és tan mal horari com sembla a les 7 de la tarda?
No, per alguns sectors no és tan mal horari. Vull dir, no és que tothom digui no, canviem a les 9, no. Per tant, s'ha de fer una reflexió i bé, s'han de mirar els pros i els contres.
La sensació que veu tenir, com a, diguem-ne, com a espectadora i com a alcaldessa, l'horari de les 7?
A mi bé, clar, és veritat que has de veure la gent que surt, no? Però a mi em va semblar bé, perquè a les 11 o així ja s'havia acabat tot. I, per exemple, doncs, jo vaig anar a sopar en aquella hora i el del restaurant em va dir, mira, he allargat en lloc d'acabar els sopars, però bé, perquè ara està venint molta gent i abans ha vingut gent i ha anat un rato a veure la rua, vull dir que amb ells els hi havia anat bé. Ara, bueno, s'ha de reflexionar i s'ha de mirar.
Anem per l'embalat, que ha estat l'altre gran protagonista d'aquest carnaval, que ara se'n parla poc, i si se'n parla poc és bo, perquè això vol dir que no va passar gran cosa, diguem-ne, complicada. Quan Sitges ha tingut una tradició en embalats grans per carnaval, diguem-ne que difícil. Com han anat les coses a l'embalat?
A veure, l'embalat és cert que també s'ha fet de manera extraordinària, perquè hem dit, no? Prat i Retiro no ho podíem fer a casa seva i per tant nosaltres vam buscar una solució perquè ells poguessin tenir un lloc per celebrar les festes. Per tant, és extraordinari, no hauria de continuar. Però també és cert que molta gent li ha agradat molt estar allà, vull dir, ha funcionat bé i hi havia un ambient també molt de poble, a mi em va agradar això també, és veritat, anaves allà i coneixies a tothom. També el diumenge, que hi havia tantíssima gent al poble, doncs també estava bé que allà que s'escampés més la gent, que no estigués tothom n'hi havia, amb la gentada que n'hi havia, doncs veies que la Fregata o en aquests llocs doncs potser no hi havia tantes aglomeracions.
És a dir,
que perquè teníem gairebé 2.000 persones allà a la Plana.
O sigui que diguem-ne que el rovell de l'ou va quedar menys congestionat.
Exacte.
Gràcies a l'embalat. Sí. Algú us ha dit si hi ha hagut també menys problemes d'ordre públic al centre gràcies a l'embalat, gràcies a què això s'ha esponjat una mica?
S'haurà també de valorar si ha estat gràcies a això. Però el que és claríssim és que s'ha descongestionat claríssimament, que la gent, moltíssima gent va allà, vull dir, el fet que estigués, que alguna gent deia ui, estarà molt lluny, no aniran en absolut, vull dir, hi havia moltíssima gent. I a mi em va agradar, no?, aquest ambient que la gent et deia que s'estava tan bé, que maco, que quina bona idea fer un embalat allà. A mi em va agradar, ara.
O sigui que els balls de l'entitat tornaran, però això de l'embalat no està tan malament com...
O potser alguns dies que les entitats no ho facin, també per no contraprogramar, evidentment, s'ha de pensar si s'ha de fer.
O sigui que, si es combinés bé, no descartaríeu que un embalat podria servir...
Exacte, sí.
...per, d'alguna manera, complementar l'oferta de les entitats per Carnaval. Encara podria... que fos les mateixes entitats que també gestionessin...
Exacte, sí. S'ha de parlar, ja ho dic, perquè, evidentment... que les xatonades i que les festes han d'estar les entitats perquè també és la tradició i és el clàssic. Però si en algunes coses, algun dia, és el que dic, el dissabte, no sé, algun dia ajuda a descongestionar i que el centre no estigui tan massificat, doncs ha estat una bona opció. I ha funcionat. Jo penso que això és l'important. Perquè si ho haguessin fet i no hagués anat ningú o hagués estat un desastre, diries, mira, ja està, no funciona. Però no, ha funcionat.
Se sap aviat això, perquè quan per les xarxes socials no hi ha massa comentaris, és que les coses funcionen,
en general,
vist d'aquesta manera.
Sí.
Ens queden només 10 minuts, tres coses. Comencem per la, diríem que per la que hem tingut en el rerefons, en l'escenari emocional d'aquest Carnaval, però que no l'hem volgut veure perquè també necessitàvem viure una mica el Carnaval, però ha entrat, ha sortit de la nostra ànima de tant en tant, que és, òbviament, la qüestió de la guerra i de l'invasió russa davant d'Ucraïna. Hem vist avui que l'Institut Joan Ramon Benaprés promou una recollida. L'Ajuntament té més o menys al cap la intenció de promoure una recollida d'aliments, de quelcom... alguna estratègia solidària per...
Sí, perquè també doncs, entre això no? Hi ha associacions o particulars que ens estan demanant a veure de quina manera poden col·laborar. També hem parlat amb Creu Roja per habilitar-ho a través d'ells. Ho estem encara gestionant perquè també molts municipis ho estan preguntant, no? Però a través de Pau i Cooperació, l'associació que hi ha també ho està treballant, i a veure de quina manera podem recollir aquesta oferta que fa molta ciutadania i nosaltres poder-ho fer arribar, tota l'ajuda que necessitin. Però fins i tot ara doncs, alguna convenció, no?, que es fa ara algun congrés, també ens han dit venim aquí Sitges a fer un congrés, volem fer alguna donació mentre estiguem aquí, ho estem vehiculant, a veure si ho podem fer també això a través de Creu Roja o a través de directament de Pau i Cooperació.
Fins i tot en això el Carnaval ha estat especial, aquest any?
Exacte, fins i tot això també... Ens feia molta cosa, no?, quan van dir el dimarts la concentració als ajuntaments a les 7 de la tarda, a la mateixa hora que sortia la rua, és quan vam pensar, doncs, anem a fer un minut de silenci, que ja sabem que després doncs, hi ha juerga, diversió i tal, però almenys saber o donar a conèixer que nosaltres també som conscients que aquí al costat, perquè és aquí al costat, perquè Ucraïna està aquí molt a prop, doncs està passant un desastre horrible, humanitari, no?, i tenies aquesta sensació estranya, no?, agradolça, de dir que estem passant just tan bé i tots estan contents i aquí al costat ho estan passant tan malament.
Té un difícil encaix, això,
sí,
des del punt de vista de la consciència, allò de dir clac, que em canvies, o per aquelles persones que diguessin obertament que els va semblar, i no sé si a l'alcaldessa li va arribar o no, un cert acte d'impostura, aquesta fotografia prèvia a l'inici de la rua.
Sí, però no ens podíem quedar sense fer res, absolutament, no? Pensant, la gent, l'única manera de mostrar solidaritat era, deien, fent una concentració davant de l'Ajuntament i nosaltres no podíem quedar-nos sense fer absolutament res perquè ens coincidia amb una rua i vam dir, doncs fem una aturada, sí, és molt simbòlic, és veritat, però també demostra que en aquell moment almenys va haver-hi gent que va pensar, per què s'està fent això? I almenys et planteges, home, doncs sí, hi ha una guerra aquí al costat. Vull dir, són actes que també es fan molt perquè la gent prengui consciència i la gent també, no?, prengui el moment... De que hi ha altres coses a part del Carnaval. Mm-hmm.
més de 200 ofertes per 21 lots a les platges. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Us esperàveu això?
Home, ens esperàvem moltes empreses que es presentessin, gairebé 100, no? Penso que al final han estat 96, i com deixàvem la possibilitat de que et pots presentar a 3 projectes, doncs la gent, evidentment, ha pensat, jo per si la casa em presenten 3, per si no surt. Jo penso que això, el que està claríssim és que Sitges és molt atractiu, les platges de Sitges són molt atractives i, per tant, aquí ha vingut moltíssima gent i és normal, eh? Jo estic contenta amb això perquè això vol dir que hi haurà projectes molt potents i que guanyaran els millors. Per tant, el resultat serà sí o sí bo per Sitges, segur.
S'arribarà a temps?
S'arribarà a temps perquè s'està treballant a 3.000 per hora, sobretot Departament de Platges, però també tots els afectats. Però si hi ha alguna cosa que no s'arriba a temps, que ja ho sabem, perquè fins i tot ho hem dit i ho hem explicat fins i tot en les bases, es diu que la gent té un any per aplicar tot allò que ha dit, perquè és evident, no? Si tu et presentes en un concurs i dius que tindràs plaques solars o que tindràs, no sé, una alimentació especial, no sé què, i quan s'hi posi, clar, quan sàpiguen qui ha guanyat, que tindrà molts pocs dies per implementar-se. Per tant, hem deixat un any per implementar-se.
Un any que s'afegiria després, d'alguna manera?
No, perquè sí que es poden posar, però, per exemple, si...
És a dir, un any per complir, per
dir-ho
d'alguna
manera. Complir.
Això en referim,
exacte,
eh? És a dir, la concessió és del 2022 al 2027, sí. Però hi ha un any per posar-se el dia...
Per complir allò que has dit, per exemple, si et poses sense les plaques solars que has dit que tindràs, no passa res, posa-t'hi perquè entenc que no les has pogut comprar, diguem, però després sí que, evidentment, es mirarà escrupolosament que tothom compleixi allò que ha dit. Però hi ha un any d'adaptació perquè és evident que, no, que hi haurà gent potser que no arribarà. Han de tenir una guingueta concreta, potser no la tindran i no serà exactament la que han dit que tindrien, i tenen un any d'adaptació. I això és el que, per això penso que aquest primer any potser serà una mica més estrany, perquè no s'acabarà de veure exactament el que s'ha demanat, però a partir d'aquí ja està. I jo penso que és molt important, sobretot el que hem exigit més en les bases, no? Tot l'àmbit de la sostenibilitat, tot l'àmbit dels llocs de treball, tot l'àmbit de paisatgístic, de l'imaginari, del que volem, del concepte, jo crec que això serà molt bo.
S'ha destensionat tot una mica també aquí?
Sí, perquè s'ha presentat moltíssima gent de Sitges i a mi això m'agrada molt, molta gent ja que portava guinguetes, moltíssims, alguns s'han ajuntat entre 2 o 3 per presentar-se, per tenir més força, i això està molt bé. A mi m'han escrit molts que m'han dit, ei, em presento, que ho sàpigues, i veig que moltíssims s'han presentat, i també s'ha presentat molta gent de Sitges que potser no tenia guingueta però que també hi vol estar. Per tant, jo crec que les bases, i aquí és un treball que s'ha fet boníssim des del Departament de Platges, han fet unes bases molt bones en el sentit de que no es prioritza els diners, és igual que no es prioritza, no és el factor més important, però en canvi el factor molt important és el projecte, i tampoc era fàcil, per tant, tampoc es pot presentar qualsevol. Per això crec que la gent que s'ha presentat és molta gent del món ja de la restauració, del turisme, que en sap, vaja. I això crec que ha estat un encert amb les bases que s'han fet.
I una darrera, perquè una setmana abans de Dijous Gras venien a Sitges els responsables de DIF que van fer la presentació de diguem-ne, dels estudis previs als projectes per reformar els túnels del ferrocarril pel massís del Garraf, aquells projectes que valen a la vora de 120 milions d'euros, bé, un capital. I es va aprofitar l'oportunitat, o almenys aquesta era la intenció de l'Ajuntament, d'encaixar la qüestió de les pantalles sòniques, fonoreductores, i la qüestió del passo de la via. Bé, què se'n va treure d'aquella reunió? Com va anar? Si els va impressionar molt el que van veure? Si després els de DIF s'hi van posar més o menys bé a l'hora de parlar de les pantalles fonoreductores i del passo de la via? Com va anar?
Bé, o sigui, la reunió era... Bàsicament, ells venien a presentar-nos el projecte, però que fa molts anys ells que estan treballant, i són aquelles coses que penses que no arribaran mai, però ara sí que arribarà. El seu projecte és que han de canviar el túnel, o sigui, tots els túnels per on passa el tren per les costes, l'han d'entrar cap a dins, han de fer un túnel nou. I això és una obra mega gran, que durarà uns 4 anys, i que ara, durant el 2022 i 2023, es tancarà, diguem. O sigui, en principi ja, 2024 hauria de començar. I penso que sí que serà així, perquè fa molts anys que ho estan treballant.
És o sigui, aquest projecte encara està en la fase final d'elaboració.
Exacte, sí.
I el 2023 es preveu tancar-lo del tot per començar el 2024.
Exactament. I a més, és una directiva europea que els obliga. Per tant, això es farà sí o sí, seguríssim. Ara què passa? Que nosaltres, doncs clar, hem d'aprofitar, de, sobretot estar a sobre, vam demanar estar en una taula de seguiment, perquè volem saber que no només com afectarà els usuaris, que evidentment els afectarà, però també què passarà amb aquestes obres, què passarà amb el
el túnel carril, que toca,
no?
Mar.
Encara queda, no? Uh-huh. Tot això ens, evidentment ens interessa i molt, no?
Hi ha més d'una variant o és una única proposta?
És una única proposta que porta com a dos variants, és a dir, hi ha llocs que faran un túnel completament nou i hi ha llocs que aprofitaran un tros del túnel i el faran més gran. Però en això està bastant ja mirat tot, diguem, no? Uh-huh. Hi ha algunes zones que canvia, perquè clar, no és el mateix, i després el carril que hi ha ara, diguem, la via per on va ara, seria una via com de, d'emergència, de sortida, no? I bueno, però aquestes coses encara les hem de parlar, però sí que això es farà seguríssim, ho faran per fases, per no afectar tant els usuaris. Per tant, no es farà, no és que ens quedarem sense tren durant 4 anys, sinó que es faran en fases perquè alguns trossos afectin i altres no.
No s'espantin més del compte, perquè aquells que pensen, mira, ja ens quedem sense tren, obres, doncs imagina't ara amb obres que passaran,
I tal com dius, vam aprofitar per dir-los què passava amb les pantalles. Les pantalles ara està aturat, és veritat, ells, que com tots els ajuntaments vam presentar al·legacions, està aturat i estan mirant a veure de quina manera resolen el problema aquest d'aquestes pantalles tan altes que volien fer ells. Ja ho han vist claríssimament que això no acceptava ningú, per tant ho canviaran, segur. I també els vam parlar del passat a la via, perquè els vam dir que era un problema molt gran que teníem i que nosaltres apostem per fer un nou pas paral·lel al pas que ja té la Renfe, és a dir, perquè ens semblava que és com més senzill, no? Des del mercat, fer un forat, diguem, i que surti quasi davant de l'ambulatori. Per nosaltres això seria el més fàcil. Això és veritat que nosaltres ja ho vam pressupostar, ja es van mirar i val uns 4 milions d'euros, no? I bé, i ells aquí et venen a dir, escolta'm, això ho has de fer tu, perquè jo ja ho tinc solucionat, el meu com a Renfe, és veritat, però sí que ens van allargar la mà de dir us podem ajudar en el projecte, en el... És a dir, els vaig veure bastant disposats, i fins i tot ens van dir, mirem dos o tres opcions, una seria aquesta, i l'altra seria el mateix pas que tenim actualment per l'Hort Gran, que hi ha les, les escales i els ascensors. Això seria una obra més gran, perquè afectaria els carrers del costat, diguem. Fer com hi ha en llocs que fan com baixades més atenuades per no posar res mecànic, perquè el mecànic és el que ens comporta els problemes, perquè cada 2x3 s'espatllen, no funcionen. Per tant, fer com unes baixades més naturals, però que també això representaria unes obres importants. També vam parlar, ara que ho dius, també els vam demanar que estaria molt bé que la zona del Melià es pogués tapar, almenys un tros petit. Bueno, tampoc no ho vam veure molt, perquè nosaltres hem dit que allà és un lloc que hi ha accidents, que hi ha molts problemes... No es van negar del tot, també ens van venir a dir que és una cosa que hem de pagar nosaltres, però algun tros no ho van veure tan descabellat, diguem, de fer-ho, no?
Acabaré pensant que DIF no diu mai que no si pagues tu.
Exacte, sí.
Aleshores ja està
claríssim.
Tot resolt. L'únic que demanes...
No, el que tenen molt clar és no soterrar la via, Això sí que ho tenen clar.
Sí?
Sí.
S'ha acabat això de pensar en el soterrament de la via?
Diuen que no ho fan perquè, no, perquè per ells és molt problemàtic els soterraments de via, comporten molts de seguretat, molts problemes, i aleshores no soterren ja pràcticament la via.
Suposo que si hi ha un problema és molt diferent treure la gent d'un túnel que treure la gent d'un lloc al descobert.
Sí, sobretot és per tema de seguretat.
Per tema de seguretat, és a dir, que ningú pensi més en el soterrament de la via.
Almenys ara per ara, amb això sí que són radicalment contraris. En canvi, tot el més que els vam dir, doncs ho veuen.
Una darrera. Què deu costar canviar els ascensors del pas de la via?
Diria que és que tenim ara un projecte de diners. No, penso que només era pel manteniment i per arreglar-los, no sé si ja ens costava 200 o 300 mil euros, vull dir, una barbaritat. Ara estem en arreglar-los, perquè mentre no ho canviem, que jo sempre ho he dit que s'ha de canviar, està claríssim, jo crec que s'ha de fer un nou pas o canviar aquest, però evidentment mentre no facin obres això s'ha d'arreglar. I ara amb l'empresa de manteniment crec que la canviem, que també tinc molts problemes amb l'empresa de manteniment perquè no ha respost, I en això estem.
Perquè deu ser més econòmic comprar uns ascensors nous que fer un pas sota la via. Això segur.
Sí, sí, això sí. Això sí. Això sí, perquè el pas sota la via, ja et dic, va costar uns 4 milions d'euros.
I per petició popular és evident que els nous ascensors guanyen per golejada, eh? Pas sota la via.
Sí, sí.
Per golejada.
Home, ara sí, ara sí. Després tenir un pas de sota la via, jo el veig, eh? Des del mercat que ha sortit.
No, no, si de veure'l segurament ho veu tothom.
És com molt fàcil i més senzill, vull dir, més fàcil. No de fer, sinó de com a resoldre.
Però segur que algú li agradaria que digués, escolta, aquest any canviem els ascensors del pas.
Sí, 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 no, no, estem a sobre, eh?
Sí? Voleu dir que pot passar aquest any, això?
Aquest any no sé, però és que justament fa dos dies vaig parlar amb el regidor monasteri i em va dir precisament això, els diners que necessitava pel manteniment i per canviar-los i és una cosa que s'ha de fer sí o sí, és importantíssim perquè és la connexió del poble a poble sec i centre, vull dir, està claríssim.
I heu menjat bunyols?
Sí, al cap de la vila, ahir me'l va donar la senyora Quaresma.
La vella Quaresma ja us va donar bunyols?
Sí, allà me la va donar.
Doncs ha començat la penitència de la Quaresma i la Setmana Santa, que és d'aquí dos dies, i la Pasqua, a veure si aquesta Pasqua ja sense mascaretes i sense res. Alcaldessa, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
Gràcies.